Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 21 de juny del 2025. La creació d'un parc natural no és una cosa senzilla. A primera vista, sembla que el fet de protegir un espai natural és una manera de conservar-lo, de respectar-lo i de gaudir-lo. Ja va passar amb el Parc Natural de Montsant, que es va crear perquè no s'instal·lessin parcs eòlics, i sembla que en part també es busca això en el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades. A la vegada, però, hem de tindre en compte que en els territoris que formen un parc natural hi viu gent i aquesta ha de poder seguir vivint allà. Per tant, si el que es pretén és que el parc natural sigui vist amb bons ulls per la gran majoria de la població i no com una molèstia, cal que s'escolti al territori i s'ha de garantir que tothom se'n senti part i que s'ha de cuir, a més, a facilitar el desenvolupament econòmic i social de la zona. És per això que, per intentar entendre les diverses visions que hi ha al respecte del nou parc natural de les Muntanyes de Prades, avui, en l'informatiu, escoltarem què en pensen els tres ajuntaments prioratins afectats pel projecte: Ulldemolins, Cornudella i Porrera. A banda, però, en l'informatiu d'avui també us explicarem que Falset ha cedit dos solars a la Generalitat per tal que s'hi pugui construir habitatge protegit i que aquesta setmana han començat les obres a la carretera C-242, que la mantindran tallada durant almenys 5 mesos a l'alçada de Cornudella. Així mateix, també ens farem ressò de que els Guiamets ha recuperat els antics rentadors del municipi i que el celler El Marroig ha llançat el seu primer vi sense alcohol. També parlarem del final del projecte Residències d'Artistes als Instituts del Priorat i escoltarem la valoració sobre l'ensofrada que va tenir lloc a Marçà la setmana passada. Avui comença el pont de Sant Joan i, per tant, també parlarem amb l'Anton Vidal sobre els actes que s'han organitzat a la comarca per celebrar la Revetlla. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El procés de creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades segueix endavant. Aquest projecte, que fa anys que està sobre la taula, convertirà aquest espai natural protegit en el segon més gran de Catalunya i inclourà fins a 3.700 hectàrees de 24 municipis de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat. En el cas de la nostra comarca, el futur parc afecta part dels termes municipals de Cornudella de Montsant, Ulldemolins i Porrera. Tot i que el projecte és una aposta important del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, des del territori els municipis ho veuen amb algunes reserves i matisos. I és que en el cas del Priorat, el nou parc natural haurà de conviure amb el de la Serra de Montsant, creat l'any 2002. De fet, pobles com Cornudella i Ulldemolins tindran part dels seus termes municipals en els dos espais. És per això que, tot i que no s'hi oposen, els ajuntaments demanen ser escoltats i que es tinguin en compte les seves realitats. Sergi Méndez és l'alcalde d'Ulldemolins.
Des d'Ulldemolins, la creació del Parc Natural de Muntanyes de Prades s'ha vist des de fa uns anys, s'ha vist com una oportunitat per poder tenir un model de gestió de tot un territori que fa molt de temps que està abandonat i que és completament invisible, i també com una oportunitat a obrir una porta cap a una diversificació econòmica, la creació d'una marca, és a dir, obrir oportunitats de futur, ja sigui pel sector primari com també pel sector terciari. El que no sabíem i no hem pogut concretar fins fa pocs mesos era la proposta que sortiria del departament per tal de treballar, i és aquesta proposta que vam rebre al gener i sobre la qual hem començat i ja n'hem fet passos també per acabar de definir-la, perquè creiem que aquesta proposta es pot aterrar molt millor a la realitat del nostre poble i de la nostra comarca.
En el mateix sentit s'expressa l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, que també demana millorar l'encaix dels municipis del Priorat en el projecte del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
Totes les eines que puguin servir per protegir el territori i donar recursos pel seu desenvolupament sempre són benvingudes. El que passa que cal veure quin encaix tenim cada un dels nostres municipis dins d'aquest projecte, en el qual s'ha fet tot un estudi previ, però que nosaltres, des del nostre punt de vista, creiem que potser no s'ha tingut en consideració molts dels valors que se defensen en el Priorat.
El cas de Porrera és especialment particular, ja que una petita part del seu terme municipal ha estat inclosa al parc, a parer del seu alcalde Joan Carles Garcia, més per fer-ne més entenedors els límits que no pas pel seu valor natural. Garcia creu que, malgrat tots els valors positius que pot aportar formar part d'un parc natural, a Porrera aquest projecte els cau una mica lluny.
Si pares a mirar el que et pot aportar avui dia un parc natural, vull dir, és projecció, bueno, és donar una mica més de revolge al territori, els teus productes, però bueno, nosaltres ja ho tenim a través del vi. Llavors, com a projecte està bé, però tampoc és indispensable pels nostres municipis, no? Un projecte com el Parc Natural. A més, nosaltres ens sentim molt més identificats amb el Parc Natural de Montsant.
Així doncs, durant els darrers mesos, els ajuntaments prioratins, així com entitats i particulars, han aprofitat per fer arribar les seves propostes, consideracions i opinions respecte al projecte del nou parc natural. Entre d'altres qüestions, des de l'Ajuntament d'Ulldemolins s'ha al·legat que s'hagin inclòs dins dels límits del parc instal·lacions com el pou municipal o algunes granges i explotacions ramaderes, infraestructures que necessiten de manteniment i millores constants. L'alcalde també fa referència a alguns terrenys agraris sobre els quals està previst que arribi el regadiu properament. De fet, Méndez insisteix en que cal que els municipis del Priorat puguin mantenir el seu model agrari i demana que la proposta no uniformitzi tot el territori que abarcarà el parc natural.
El que hem detectat és que hi ha una homogeneïtat a l'hora de tractar l'agricultura, per exemple, tenint en compte que en 47.000 hectàrees, 40 i pico mil hectàrees que han d'incloure el parc, hi ha models molt diferents. No podem comparar el model agrari de la Selva del Camp amb el model agrari que duem a terme a Ulldemolins o a la Pobla de Cérvoles i a la província de Lleida. No? Creiem que en aquest sentit hauríem de ser molt més quirúrgics.
També des de Cornudella, Meritxell Cardona reivindica que cal que el projecte contempli qüestions que són importants per al seu municipi. Per una banda, recorda que la gran majoria dels terrenys inclosos en el nou parc natural són de propietat privada i demana que l'òrgan de gestió del parc en contempli la seva participació.
No és menor el fet de que tenim més del 85% del territori que és de propietat privada i això, com l'òrgan de governança no ho ha tingut gaire en compte, crec que també seria un tema a considerar important i situacions com de risc, de perjudici pels propis propietaris, amb la responsabilitat que tenen de que si les persones prenen mal en aquests territoris les seves finques, la seva propietat, doncs serien els responsables.
En el mateix sentit, Cardona explica que el projecte no agrada massa als cellers de la zona del Priorat Nord que formen part de la DO Montsant.
Els propis cellers no veuen quin encaix poden tenir en aquest parc natural de les muntanyes de Prades que no s'identifiquen doncs, amb la seva, amb els seus valors de treball de lo que és el mosaic agrari ni les necessitats que tenen els propis agricultors en quant a fer rompudes ni en fer construir els seus propis cellers perquè hi ha unes normatives que ho impedirien.
Altres qüestions que estan sobre la taula són l'encaix del pantà de Siurana i del riu, que, com recorda l'alcaldessa, continua sent desviat cap a l'embassament de Riudecanyes.
Nosaltres havíem demanat un pla d'usos pel pantà de Siurana que tingués en compte les activitats que s'hi fan i la certa protecció, però també veure com es gestionen els residus amb, aquesta infraestructura. O, per exemple, quina figura té el riu Siurana com un dels elements fonamentals del parc natural i que té una problemàtica avui dia, com tots sabem, amb el tema del trasbassament de conques.
O com es gestionarà l'escalada. Cardona recorda que Siurana és un dels santuaris mundials de l'escalada i creu que ara és el moment de posar-hi ordre. Tal com explica, el projecte inclou un registre de totes les vies d'escalada que els principals grups d'escaladors consideren que cal preservar. L'alcaldessa, però, lamenta que no s'hagi consultat els propietaris dels terrenys on s'ubiquen.
El que s'ha fet és presentar un registre de totes les vies d'escalada que els grups d'escaladors consideren que haurien de preservar-se. Llavors, les que quedessin fora es veurien eliminades. En principi seria la proposta i les que s'han demanat la seva preservació doncs serien les que es mantindrien. Però clar, aquí hi ha la figura dels propietaris que en cap moment ningú mai els hi ha demanat permís per poder escalar en aquestes finques.
Per altra banda, però, i tal com va passar fa més de 20 anys quan es va crear el Parc Natural de Montsant, el projecte es veu en general com una eina de protecció respecte a possibles agressions al territori, com per exemple la instal·lació de macrocentrals d'energia renovable.
I ja no només és un ens de protecció, de defensa davant certes agressions, només cal fer un cop d'ull a com està la Serra de la Llena després d'aquests episodis de sequera i és lamentable, es fa evident que allà es necessita una gestió, una endreça, una capacitat d'ordenar tot allò perquè no sigui un polvorí i perquè pugui aportar, diguem, pugui oferir els serveis ecosistèmics a la seva població. La Serra de la Llena està totalment invisibilitzada i oblidada, i això ho sabem els pobles que hi vivim allà i que ho veiem a diari. Llavors, no és tant que també el fet de poder protegir per certs projectes totalment desmesurats que poden caure allà, sinó pel fet també de poder posar aquest espai tan important per nosaltres al centre i poder dotar-nos d'eines i d'instruments que ens permetin gestionar-ho de manera sostenible i que puguin aportar un benefici, puguin aportar un retorn als pobles que estem allà dalt.
A Porrera fa poc es va plantejar un projecte eòlic a la zona de la Vall del Cortiella i Puigcerver, ja en terme municipal d'Alforja. Segons l'alcalde, probablement formar part del parc suposaria un nivell més alt de protecció.
Tindria una protecció més elevada de la que té ara. Des d'aquest punt de vista, sí. Però, bueno, s'ha de veure tot una mica, s'ha d'analitzar tot una mica en conjunt. I, de fet, nosaltres vam fer una modificació a les normatives en contra de la instal·lació, o, bueno, per evitar doncs, que s'hi posés cap projecte doncs, que hi havia damunt de la taula dels parcs eòlics que hi havia per les muntanyes per la Serra del Molló.
L'alcaldessa de Cornudella es mostra escèptica sobre si la figura del parc natural és suficient per evitar que s'hi puguin instal·lar projectes d'interès públic.
Dubtem que aquesta figura finalment sigui efectiva davant de segons quins projectes a nivell estatal. Llavors, quan hi ha una necessitat per l'interès comú, a vegades veiem doncs, que bueno, no acabem de veure com serà la protecció d'aquests territoris, tot i que seria el desitjable.
El Parc Natural de les Muntanyes de Prades arriba dues dècades després de la creació del de la Serra de Montsant, del qual Ulldemolins i Cornudella també en formen part. Tant Sergi Méndez com Meritxell Cardona valoren el que això ha suposat per als seus municipis.
Creiem doncs, que en el seu moment va servir doncs, per conservar i preservar la puresa de lo que és el massís. Creiem que avui dia se'n podrien devenir doncs, coses a favor i coses que podrien haver estat millor.
Estic convençut que sobretot des del punt de vista immaterial, de retorn al municipi i a tota l'àrea, la creació del parc i el paper que hi juga té un retorn considerable.
Amb tot, els dos alcaldes lamenten que és un dels parcs naturals amb menys recursos de tot Catalunya.
Denunciar o reivindicar la situació del Parc Natural de Montsant, un dels parcs més infradotats de tota Catalunya. Realment això no ha ajudat gens a generar una bona reputació, una bona percepció.
Creiem doncs, que ha estat infradotat i que no ha tingut la capacitat de poder liderar doncs, segons quins projectes doncs, que serien molt beneficiosos tant per lo que és la natura com pels propietaris com de les persones doncs, que poden gaudir-ne, no?
Finalment, tant l'alcalde d'Ulldemolins com la batllessa de Cornudella valoren el paper que jugaran els dos municipis com a connectors entre el Parc Natural de la Serra de Montsant i el Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
El paper que jugarem Ulldemolins i Cornudella en aquest parc de nou que s'ha de crear és precisament de connectors i de corredor ecològic amb Serra de Montsant, la qual cosa crec que també ens ha d'engrescar més que preocupar. De dir, ei, i tot això com es gestionarà? I això què ens pot oferir? És a dir, quina nova oportunitat ens pot donar el fet d'estar a cavall entre dos espais naturals protegits, reconeguts? Crec que pot ser molt interessant. Ho hem d'explorar. I hem de veure també com podem fer aquest trasbassament de recursos, d'oportunitats de gestió de projectes entre un parc que ja té més de 20 anys d'història i un parc que s'ha de crear de nou.
Jo crec que seria fonamental, perquè al final no deixa de ser doncs, un departament que treballaria en el mateix sentit. Al final l'objectiu és anar sumant que en el Camp de Tarragona doncs, hi hagi una sèrie de territoris protegits i que crec que el Priorat hauria de reforçar-se també. Hem d'anar cap al de més al sur, ja no només deixar-ho en Montsant, sinó també en la Serra Llevaria, que és un altre equipament molt important, un altre espai de protecció important que afecta directament a Priorat.
I quin és el calendari a partir d'ara? Doncs el projecte del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha finalitzat fa poques setmanes el procés de participació ciutadana. Ara, des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, es valoraran totes les propostes i aportacions realitzades per administracions, empreses, entitats i particulars, i s'inclouran o no en la proposta final, que posteriorment es sotmetrà a un procés d'audiència pública on tothom qui ho cregui convenient hi podrà presentar les al·legacions oportunes. Està previst que aquesta proposta final pugui veure la llum cap al mes d'octubre i, si no hi ha gaires entrebancs, el govern de la Generalitat podria aprovar el decret de creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades a principis del 2026. L'Ajuntament de Falset ha posat a disposició de la Generalitat dos solars per tal que siguin destinats a la construcció d'habitatge protegit. La cessió s'enmarca en el Pla de Reserva Pública de Sòl que actualment impulsa el govern i que permet als ajuntaments catalans oferir terrenys de titularitat municipal per fomentar la construcció d'habitatge protegit de lloguer. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explica en declaracions a aquesta emissora que aquests dos solars, juntament amb els que havien presentat els ajuntaments de Cabassers i els Guiamets, han entrat en aquest pla 50.000 habitatges del govern de la Generalitat.
Teníem dos solars públics urbans directes, que era senzillament és viable construir, i els vam entrar, hem entrat, i en la visita de la consellera de Paneque ens confirmen doncs, que els sols que s'han entrat de Falset, Guiamets i Cabassers han entrat en la reserva aquesta de sol públic i que molt probablement, depèn de a falta de que ens ho confirmin i a falta de saber més, tindrem més clar com anirà el funcionament, doncs en principi al setembre es licitaran els lots on doncs, es presentaran empreses, suposo, constructores per a fer aquesta construcció d'aquests pisos.
Els dos solars que l'Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat estan situats al carrer de Dalt en un cas i al carrer César Martinell en l'altre. En el cas del carrer de Dalt, dins del nucli antic, la parcel·la cedida té 98 metres quadrats i està ocupada per una casa antiga. En el cas del carrer César Martinell, prop del celler cooperatiu, es tracta d'un solar de 418 metres quadrats. En tots dos casos, els solars són edificables d'acord amb les normes urbanístiques i, segons els càlculs inicials, permetrien la construcció i posada al mercat d'un total de 16 habitatges.
Aquests habitatges estaran situats a la casa del carrer de Dalt, que l'Ajuntament es va quedar degut a una actuació subsidiària que vam tindre que fer i en la que quan va sortir la resolució, doncs l'Ajuntament doncs, vam decidir quedar-nos-la perquè ja teníem aquesta idea de fer-hi habitatges. Després tenim un solar al costat del César Martinell, que també és un solar públic, que també doncs, aquí també l'Ajuntament, des de que doncs, vam començar, inclús al principi del 2020-2019, havíem mirat de fer algun tipus de cooperativa d'habitatges, havíem buscat promotors i ara, amb aquesta reserva del sòl públic, l'hem introduït.
Aquesta decisió de l'Ajuntament de Falset rau en el fet que el municipi, igual que moltes altres viles i ciutats de Catalunya, tenen un greu problema de falta d'habitatge. L'alcalde, però, també afegeix una altra variable a l'equació, els importants costos de fer una rehabilitació.
Hi ha un problema d'habitatge, però és que jo no sé si hi ha molta gent que puguem rehabilitar cases velles. Nosaltres tenim un 17% a Falset de cases doncs, que estan en un estat dolent. Però és que rehabilitar aquestes cases és molt costós, és molt costós. Llavors nosaltres estem també estudiant ja la modificació del POUM per poder variar la densitat d'habitatge i poder reduir els metres quadrats útils i així doncs, poder fer-hi doncs, inclús algun pis més per poder doncs, que el propietari el llogui o que faci el que hagi de fer, vendre'l, no? O llogar o vendre. Sobretot més sempre destinat a primera residència.
Brull creu que poder disposar de tots aquests habitatges ajudarà a destensionar una mica el mercat, però reivindica a les administracions superiors mesures per afavorir la rehabilitació.
Tindre 16 habitatges nous ajudarà i ajudarà a que doncs, doncs, també se'ns quedi gent a Falset, que també puguem tindre una mica més d'oferta, que també puguem doncs, reduir aquesta tensió que hi ha en el parc de l'habitatge. Evidentment, això anirà bé, i això és una molt bona notícia, però després tenim que vigilar els costos, que jo no sé, però alguna cosa s'hauria de fer a nivell de polítiques supramunicipals perquè els costos de rehabilitació d'habitatge no siguin aquests tan cars, no?
Per altra banda, l'Ajuntament de Falset continua treballant conjuntament amb l'Incasòl en el desenvolupament de l'àrea residencial estratègica que s'ubica al voltant del camp de futbol i que permetrà la construcció de nous habitatges. Aquesta setmana han arrencat les obres de millora del pont de l'Íntim a Cornudella, que durant 5 mesos obligaran a tallar la circulació a la C-242 al seu pas pel municipi. Com ja va explicar l'alcaldessa Txell Cardona ara fa uns mesos a Ràdio Falset, s'ha dissenyat un pla de circulació per garantir la mobilitat a la zona.
L'operatiu de trànsit que s'està realitzant contempla la possibilitat que per traslladar-te a la part nord s'utilitzi el bypass que comunica amb una pista que hi ha que va pel damunt de la presa del pantà de Siurana. Llavors, això sí que donarà sortida als vehicles habituals i petits vehicles de transport, però no el que són els transports de mercaderies grans, que són trailers i que també donen subministrament a la part nord de la comarca. Per exemple, el transport amb autobús també l'hem comunicat que s'haurà de fer amb vehicles més petits. El transport escolar també s'haurà de modificar perquè els alumnes que venen de la part nord del Priorat, de Prades i de Molins, doncs hauran de fer també uns canvis amb el seu model de transport.
Amb tot, qui tindrà més dificultats per circular per la zona nord del Priorat i el Baix Camp mentre durin les obres seran els vehicles de gran tonatge.
Aquest tram de carretera és únic i ens comunica tot el nord del Camp de Tarragona amb les terres d'interior del Camp de Lleida. Actualment doncs, no hi ha gaire alternatives més per traslladar-se fins allà. I els vehicles que hagin d'anar en aquest sector, estem parlant de tràilers, de transport de gran tonatge, tot això sí que hauran de fer la pujada doncs, per la part de Montblanc, per muntanyes de Prades o per Serra de la Llena i hauran de comunicar-se per aquí darrere.
Els treballs preveuen l'eixamplament del vial sobre el pont per millorar-ne la circulació dels vehicles i permetre també el pas dels vianants. L'alcaldessa recordava que era una obra llargament reivindicada.
És una antiga reivindicació perquè ja des de fa 30 anys em consta de que s'havia fet alguna proposta perquè realment aquest tram urbà de la carretera C-242, que és una carretera comarcal amb gran intensitat de trànsit que passa per dins el nucli, però justament amb aquest tram de pont doncs no té ni vials peatonals ni res i justament la barana del pont arriba a nivell de cuixa, vull dir que és un perill perquè pots caure de 30 metres. Al final, fruit d'una reivindicació que vam materialitzar amb un acord de ple fet a l'Ajuntament els mesos passats i el Departament de Carreteres doncs, ho fa possible amb una partida, amb una inversió que fan específica per això i amb un projecte que després dels estudis ens notifiquen que han de transformar doncs, el pont en una actuació bastant important.
Els Guiamets ha recuperat recentment els antics rentadors del municipi, un espai patrimonial que, com recorda l'alcalde Jordi Soldevila, al seu dia va ser un important lloc de socialització.
Reobrirem un d'aquells elements que fan poble, o que fent poble al seu dia, perquè ara a dia d'avui el rentador ja és una cosa que es veu com a obsoleta o com a antiga, però que al seu moment tenia la seva funció i a part de ser el lloc on la major part de vegades les dones de les cases anaven a rentar, també era un lloc de trobada, de safareig i de xafarderies. Però sobretot el que hem fet és recuperar un dels elements patrimonials de la història social del poble.
Soldevila destaca la il·lusió que suposa pel municipi recuperar aquest espai a la vegada que admet que conjuntament amb tots els veïns i veïnes es decidirà què s'hi fa.
És una obra que fa certa il·lusió per la càrrega històrica que té i per disposar d'un nou espai. Encara no tenim molt clar en què l'acabarem omplint i com podrem fer que siguin visitables. Ara es poden veure des del carrer, perquè ens entenguem, però estan coberts. Per tant, ara hem d'acabar de decidir, i entenem que ho farem escoltant la gent del poble, què pot acabar sent o què hi pot acabar acollint els rentadors, o si no, o potser senzillament s'acaben quedant com el que són, un espai de record d'un temps passat.
Els rentadors dels Guiamets es van construir a principis del segle XX, coincidint amb l'arribada de l'aigua al municipi. L'alcalde recorda que, en motiu d'aquesta efemèride, l'any 1911 també es va construir la font modernista de la plaça Pau Castellví, així com el dipòsit antic que hi ha a l'entrada del poble.
Els rentadors no és l'únic espai de memòria de l'arribada de l'aigua al poble. Comparteixen aquest honor o aquest fet amb la font que tenim a la plaça Pau Castellví, una font que està atribuïda a Jujol i que ja el 2011 vam commemorar l'arribada de l'aigua, i que amb els rentadors ve a complementar, doncs, aquesta efemèride d'una cosa que ara és ben normal i que quan hi ha algun tall ja ens queixem. Doncs el fet de tindre l'aigua al poble al seu moment va ser molt, molt important, tot i que cada vegada ens queda més lluny i als més joves potser fins i tot els pot semblar estrany el fet de que no totes les cases del poble disposaven d'aigua corrent i que hi havia espais comuns, com en el cas de la font o el cas dels rentadors.
És per aquest motiu que aquest dissabte s'ha organitzat una ruta històrica guiada pels espais vinculats amb l'arribada de l'aigua als Guiamets. Així doncs, a part de la inauguració dels rentadors, també s'explicarà la història de la font i es visitarà l'antic dipòsit, on recentment s'hi ha pintat un mural sobre la guiametana supervivent dels camps de concentració nazi, Neus Català. A continuació tindrà lloc la presentació del llibre Humans a Auschwitz, de Joan Albert Vicens. El celler Marroig acaba de treure Macabeu Zero, el seu primer vi sense alcohol. Es tracta d'un vi lleuger, aromàtic i fresc que conserva els polifenols i antioxidants, els components més beneficiosos del vi, i aporta menys calories. Amb aquest nou producte, el celler Marroig se suma a la tendència cada vegada més estesa al sector d'oferir propostes innovadores, alhora que saludables, per tal de donar sortida a les noves exigències dels consumidors. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset la cap d'exportació del celler Marroig, Eulàlia Roca.
Aquesta és una tendència que últimament està anant increixendo, llavors pues, hi ha cada vegada més consumidors que demanen aquest tipus de beguda, que volen disfrutar de les característiques d'un vi, però volen que sigui sense alcohol. Llavors, bueno, parlant amb l'equip, vam dir, pues, per què no? Per què no comencem a experimentar amb aquesta nova beguda per nosaltres?
El procés d'elaboració d'un vi sense alcohol és més complicat que el del vi tradicional, ja que un cop el tens elaborat, aquest ha de passar per un procés de desalcoholització.
Vam elaborar un vi de macabeu, vam elegir un vi de macabeu bastant aromàtic i que tingués bastant cos i volum en boca, que sigués un vi bueno, bastant expressiu, i llavors pues, li has de fer un procés de desalcoholització, que bueno, és una màquina que ens ajuda a treure l'alcohol i clar, el que intentem és, o el que hem intentat és que aquest procés de desalcoholització sigui el més respectuós possible amb totes les característiques del vi, perquè clar, li treus alcohol però també li treus altres coses. Llavors és això, intentem que sigui el més suau i el més respectuós possible per poder mantenir pues, les característiques aromàtiques i organolèptiques del propi vi.
Així doncs, Macabeu Zero és un vi de color groc verdós que en nas presenta aromes a fruita amb tocs cítrics, i un cop en boca és un vi fresc, equilibrat i rodó amb sabors fruitats i herbacis. La cap d'exportació del celler Marroig destaca que han decidit començar per un blanc perquè aquest tipus de vins sense alcohol tenen més demanda, a la vegada que és més senzill aconseguir-los.
És un vi molt lleuger, és molt lleuger i fresquet, és molt fàcil de beure. També hem començat a produir blanc perquè, primera, que aquests productes sense alcohol pues, tenen més demanda en blancs i rosats que en negres, i també perquè hem de dir que són relativament més fàcils d'aconseguir un producte correcte i satisfactori que amb un vi negre, que potser és una miqueta més complicat o necessitem practicar una miqueta més.
Degut al fet que és la primera vegada que el celler Marroig elabora un vi sense alcohol, s'ha decidit fer-ne una producció molt petita, tan sols de 1.200 ampolles.
De moment hem fet unes 1.200 botelles, que és una producció molt petiteta, és per testejar el mercat. També era un producte nou per a nosaltres, no teníem molta experiència amb desalcoholització de vins, i llavors pues això, vam decidir fer una producció, hem decidit fer una producció petiteta, i bueno, si funciona, que creiem que sí, que pot funcionar, pues sempre podem ampliar-la.
Macabeu Zero es podrà adquirir en les properes setmanes a les diverses botigues i al web del Celler Marroig, així com els seus circuits habituals de distribució. El preu d'aquest vi se situarà per sota dels 10 euros. El Servei de Joventut i l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Priorat, en col·laboració amb artistes locals i els instituts de la comarca, han conclòs amb gran èxit el projecte Residències d'Artistes Locals als Instituts del Priorat, una iniciativa que ha fomentat la creativitat, la col·laboració i el pensament crític entre els joves a través de l'art. Aquest projecte, que s'ha desenvolupat durant aquest curs a l'Institut Priorat i a l'Institut Escola Corbatera de Cornudella, ha comptat amb la participació de 190 alumnes prioratins. Així doncs, a l'Ins Priorat de Falset, l'artista Pep Wals ha dirigit la creació d'un mural participatiu sobre multiculturalitat, sostenibilitat i patrimoni local. Els alumnes han treballat en totes les fases del procés, des de la conceptualització fins a l'execució, combinant tècniques tradicionals amb eines digitals. La presentació final ha comptat amb la participació de l'artista, els joves creadors i la comunitat educativa. Per altra banda, a l'Institut Escola Corbatera, el col·lectiu L'Oteller i l'artista Maria Jansà han liderat la realització d'un mural ceràmic dins el projecte Som Bosc del Centre. L'obra, que reflexiona sobre la gestió dels boscos com a ecosistemes vitals, s'ha presentat durant les jornades culturals de l'Institut, amb la presència dels artistes, alumnes i famílies. Des del Servei Comarcal de Joventut es valora positivament l'impacte del projecte i s'està estudiant donar-li continuïtat en futurs cursos. Marçà va acollir el passat dissabte la tercera edició de l'Ensofrada, una fira que reuneix editorials independents i cellers de proximitat per fer un maridatge entre la literatura i el vi. Una de les organitzadores de l'Ensofrada, Roser Bernet, coordinadora del Centre Quim Soler, valorava molt positivament tant l'assistència com la qualitat de les activitats.
Ha sigut una ensofrada amb èxit espaterrant, vull dir, tant de gent com de participació a totes les activitats que s'han fet, i per tant no, la valoració no pot ser més que positiva. Estem molt contents perquè la gent, jo penso, que aprecia molt una proposta que vol ser feta des d'aquí, diferent, que és una proposta petita, que vol ser petita, però que com que diu que el pot petit i a la bona confitura, doncs aquí tenim la cosa més selecta.
L'Ensofrada d'enguany ha comptat amb la participació de noms destacats del panorama literari i cultural català, com ara la filòsofa Marina Garcés, les escriptores Teresa Ibars i Montserrat Espallargas, els periodistes David Fernández i Montse Santolino, o el poeta i novel·lista Pol Guasch, a qui estava dedicada aquesta tercera edició. L'autor tarragoní explicava la seva experiència a l'Ensofrada.
A mi em sembla fantàstic i que la gent ho visqui, no? És a dir, que hi hagi tanta gent que ve, senyal que la gent ho vol i ho necessita, no?
També la filòsofa Marina Garcés es mostrava entusiasmada per haver pogut participar a l'Ensofrada.
Jo tenia moltes expectatives perquè havia de venir l'any passat i al final no vaig poder venir, i per tant era doncs una, no, una vinguda pendent durant un any de que arribés el dia, i no, quan esperes una cosa durant tant de temps, doncs n'esperes molt, i la veritat és que ha superat aquestes expectatives. Trobo que aquí hi ha una confluència de mons i de gent que són d'aquests llocs on sents que cadascú posa el millor de si mateix, i això en la vida, en la societat en la que estem, no acostuma a passar, i per tant doncs, bueno, celebrar que això existeixi totalment.
Tot i els noms destacats que han participat en l'edició d'enguany, des de l'organització, Roser Bernet explica que no es fixen en els rànquings mediàtics, sinó en el que tenen a dir els autors convidats.
No tenim intenció, en tot cas, o no hi ha una pretensió de fer un rànquing de veure qui està més, diguéssim, a les capçaleres dels mitjans de comunicació, del que sigui. Pensem en la gent que creiem que és interessant el que diu, el que ens pot aportar, i és amb aquest criteri que triem, cada any els convidats, no pas... per tant, jo penso que hem tingut els 3 anys un nivell de qualitat envejable i que volem continuar així, però ja dic, sense fer massa casa a segons quina mena de rànquings.
Finalment, Bernet també va assegurar que l'any que ve hi tornarà a haver ensofrada. La comarca del Priorat té una manera força particular de repartir la flama del Canigó, i és que cada any un poble diferent és l'encarregat de fer-la arribar a la resta de municipis. Des dels anys 80, els pobles de la zona sud de la comarca es desplacen a un dels municipis veïns per recollir la flama del Canigó. Enguany, l'encarregat de repartir-la és Capçanes, i per tant, després d'haver anat fins a Reus a buscar el foc, els capçanencs i les capçanenques rebran els veïns i veïnes de la resta de municipis per fer-los entrega de la flama del Canigó. Així doncs, els nens i nenes de cada poble, vestits de catalans i catalanes i fanalet en mà, recolliran el foc. Tal com explica Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans, després de tants anys, bona part dels prioratins i prioratines han estat, en alguna ocasió, els encarregats de fer arribar la flama del Canigó als seus pobles.
La major part de pobles porten, doncs, lo típic que al seu moment se portava, vestits de catalanets, los crios. I, doncs, bueno, doncs, dels 80 fins ara, doncs, bona part de la població ha passat i ha crescut, com aquell que diuen, la flama.
L'elecció del municipi que reparteix la flama es fa després de que els diversos pobles presentin candidatura i ja se sap que la flama del Canigó de l'any que ve s'anirà a buscar al Molar. En el cas de Falset, un cop arribi la flama a l'Ajuntament, s'anirà en cercavila fins a la plaça de l'Artesana amb els dimonis del Centre d'Estudis Falsetans i la Cobla Principal de Tarragona. A continuació, es llegirà el manifest, s'encendrà la barraca i hi haurà la ballada de sardanes i un sopar de germanor.
Arribarem a l'Ajuntament i llavors des de l'Ajuntament, amb els dimonis del Centre d'Estudis i la Cobla Principal de Tarragona, doncs anirem fins a la plaça Artesana. 8:45 del vespre, anirem a la plaça Artesana, lectura del missatge, encesa de la barraca pels mateixos dimonis i ballada de sardanes per la Cobla Principal de Tarragona. Coca i vi, que no pugui faltar amb tots aquests aconteixements, doncs, de fa gairebé molts anys. I llavors, tot seguit, hi haurà el sopar de germanor i hi haurà taules i cadires, per tant, tota la gent que vulgui, en aquest cas, doncs, bueno, sopar al voltant de la barraca de Sant Joan, portat en la flama del Canigó, doncs ho podrà fer a la plaça de l'Artesana.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les altes temperatures, la monotonia meteorològica i tan sols a la nit del dijous es van produir alguns tràfics fruit d'unes tempestes aïllades que van afectar la conca mitja del riu Montsant amb la màxima precipitació quilòmetres de 7,3 metres quadrats. Per aquest cap de setmana la situació es presenta també en calor, encara pujaran les temperatures i a última hora de demà poden arribar algunes tempestes d'última hora, unes tempestes de calor, que poden produir també algun xàfec, alguna precipitació, en general de poca importància, tot amb les temperatures, com dèiem, força altes i amb una situació de calor que es anirà accentuant també el dilluns. En definitiva, temps d'estiu, molt apte per les revetlles, i, per tant, la propera setmana continuarem aquesta situació d'altes temperatures pràcticament bona part de la setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1992, hi havia inundacions a la província de Jaén que van causar la mort d'una àvia i el descarrilament d'un tren.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb el darrer programa del Cataclà, Clar i Català. Nosaltres tornem la setmana vinent. Fins llavors, desitjar-vos una molt bona revetlla de Sant Joan. Que vagi molt bé.